guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui de què ens vols parlar?
Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
Exacte. Primer de tot, fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament? Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que diré ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
Exacte. Doncs,
no, eh?
I ja parlarem que hi ha casos que no.
Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. Uh-huh. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
Sí.
Teníem
serien molt grans,
pops enormes, uh-huh. I un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid, uh-huh. I menja molt.
I es menja tot el que troba,
es menja
per dir-ho d'alguna manera.
Fins i tot canibalisme.
Carai.
Altres pops. Uh-huh. Més petits, per tant...
Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
Exacte, es maten amb ells mateixos.
Carai, la natura és sàvia, eh?
Sí, 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 la natura ens sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple...
Sí, sí, sí.
Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, eh? Perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlaves tu abans,
és el
que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
Uh-huh. I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
Es moren de vells. Uh-huh. Es moren de vells quan toca,
quan
podríem
toca, sí.
dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot, en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen i, degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
Exacte, en aquest cas.
Alteren tot aquest ecosistema.
Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
No esperàvem menys, eh?
No esperàvem menys, els cocodrulos aquells grossos.
Exacte.
Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas. Aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, en estat, quan són petitetes, potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult, no. Altres, com per exemple els escurçons...
Aquests no és per la mida, perquè els escurçons són més petits.
Però no ho serien de superdepredadors.
Ah, no ho són, eh?
Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
Uh-huh. I els rèptils ja no estan, no?, tan amunt.
Uh-huh. Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. Uh-huh. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Uh-huh. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
Clar, es mengen la carronya.
Es mengen la carronya, que això uh-huh. també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
per tant, importantíssims també, la seva feina.
Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que, per exemple, hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
L'estrus?
Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
Clar.
És un au gegant.
però clar, tu consideres que no ho és, Sergi?
Jo considero que no ho és. A veure, és una au que, si no va xerrat, és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
Amb pinces, ho agafem amb pinces.
Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Uh-huh. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, esclar, per descomptat, l'espècie humana.
Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. Uh-huh. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
Sí, sí.
Normalment associem als superdepredadors espècies carnívores, uh-huh. o 100% carnívores, però en el nostre cas som omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat. Però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
Déu-n'hi-do, arrasem.
Déu-n'hi-do, arrasem,
Sí, sí.
Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, exportant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Mm.
I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
És això que comentaves també, no?, que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
I també els altera.
I els
alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
Que al final ens hem introduït a tot arreu,
a tot, vull
dir, perquè sí.
Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
Baixem
una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
Fins la setmana vinent, Ona.